la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 103 des dels nostres inicis i 28 d'aquesta tercera temporada. El destacat compositor i director d'orquestra italià Ennio Morricone va anunciar la seva retirada als 90 anys d'edat juntament amb una gira de concerts per Europa. El treball del músic ressalta com un dels més importants de les darreres dècades, composant música per a més de 500 pel·lícules i sèries de televisió, moltes d'elles premiades. L'any 2006, Morricone va rebre un Oscar honorífic per la seva trajectòria i 10 anys després, un altre per la producció de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8. Una setmana més us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells són tots? Doncs vinga, som-hi.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Als seus 90 anys, el mestre italià Ennio Morricone ha anunciat la seva retirada. El músic ha estat un dels més grans compositors de bandes sonores de la història del cinema, juntament amb altres figures com Nino Rota, Henry Mancini, Elmer Bernstein o Jerry Goldsmith. Morricone, tal com us comentava, ha compost les bandes sonores de més de 500 pel·lícules i sèries de televisió i ha guanyat 2 premis Oscar, un honorífic i un altre per la partitura de Los Odiosos 8. Curiosament, un dels seus treballs menys brillant. A motiu de la seva retirada, si us sembla bé, recordarem alguna de les seves inoblidables composicions. I ja que han començat parlant de Los Odiosos 8, us faré 5 cèntims d'aquesta producció de l'any 2015 dirigida per Quentin Tarantino. Fins aquell moment, les bandes sonores del californià eren sorprenents recopilacions de clàssics oblidats i vells temes de cinema de gènere. Però per la seva 8a pel·lícula, Tarantino va decidir comptar per primera vegada en la seva carrera amb una composició original. I per això va decidir trucar ni més ni menys que a una llegenda com Ennio Morricone. Thank you. Giuseppe Tornatore i Ennio Morricone han col·laborat en diversos films, entre ells l'oscaritzada Cinema Paradiso, de la que parlarem més endavant. Bagheria no és només el nom que rep en sicilià la localitat de Bagheria, una ciutat situada a la província de Palerm. És també un dels projectes més ambiciosos del cinema italià, una producció de 25 milions d'euros on Tornatore li rendeix un homenatge a la seva ciutat natal. Per aquest treball, el compositor va tornar a treballar amb el músic, compositor i arreglista italià Gianni Perilli. Tres són els elements fonamentals sobre els que es construeix la pel·lícula: els records del director, la línia temporal i l'espai on succeeix tot. Tots els esdeveniments es van organitzant al voltant de la vida de Peppino i Manina, des de que són nens fins que es casen i tenen fills ja adolescents. Bagheria va ser l'encarregada d'inaugurar el Festival de Venècia de l'any 2009 i també va ser la nominada al Globus d'Or com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Baxi va ser una pel·lícula dirigida per Barry Levinson i protagonitzada per Warren Beatty, que acabava de fer la també oscaritzada Dick Tracy, i Annette Bening. El film relata la història del gàngster Baxi Siegel, com un dels fundadors de la ciutat de Las Vegas. La cinta va aconseguir que l'Acadèmia es fixés amb ella i li atorgués 10 nominacions als Oscar de l'any 1991, que es van materialitzar amb dues estatuetes al millor disseny de vestuari i a la direcció artística. Quarta nominació per Ennio Morricone per una banda sonora una mica més rutinària que les altres partitures per pel·lícules mafioses, on el compositor va complir amb una rotunda eficàcia i varietat melòdica el retrat musical del personatge de Viti.
La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
Malena, el drama estrenat l'any 2000 protagonitzat per Mònica Bellucci i Giuseppe Sulfaro, va ser dirigit per Giuseppe Tornatore sota el guió del propi director amb Luciano Vicenzoni. Criticada per la seva representació de la sexualitat adolescent, així com la manca de diàleg, va tenir molt bona recepció a Europa, tot i que va ser censurada als Estats Units, eliminant 17 minuts de metratge. Conjuntament al maneig magistral de la imatge que té Tornatore s'afegeix una meravellosa partitura creada pel mestre Ennio Morricone. La música es torna una peça fonamental per elevar el caràcter artístic i melodramàtic del film, col·laborant a la creació d'atmosferes que diuen més del personatge de Malena que els seus propis diàlegs. La pel·lícula està ambientada a Castelcutò, una petita vila de Sicília durant la Segona Guerra Mundial. Allà, Renato Amoroso, un nen de 12 anys que viu amb els seus pares i les seves germanes grans, es troba amb els seus companys de classe totes les tardes per observar a Maddalena Scordia, coneguda a la ciutat com Malena, una vella jove de 27 anys casada amb Nino Scordia, un militar enviat a l'Àfrica després de la declaració de la Guerra d'Itàlia. Quan Malena passeja pel poble, el noi l'observa i l'admira des de les finestres de casa seva. Alguns anys després del seu debut, Terrence Malick va començar a treballar en la seva segona pel·lícula com a director i de la que també seria autor en solitari del guió, Días del Cielo. En aquesta ocasió és la història de tres pobres diables, Bill, Abby i Linda, que fugen de la ciutat per anar a treballar, com tants d'altres sense sostre i abandonats de la societat, al camp, on es converteixen en mà d'obra per la recol·lecció de collites, cobrant un sou ínfim. El llenguatge cinematogràfic de Días del Cielo és el llenguatge de la fotografia. La pel·lícula es sustenta gràcies al treball d'il·luminació de Néstor Almendros, espanyol exiliat a Cuba i d'allà a Hollywood i al cinema francès, que va obtenir l'Oscar pel seu treball en aquesta producció. La música de Morricone li confereix un cert aire de conte de fades melancòlic. La leyenda del pianista en el océano és la primera pel·lícula de Giuseppe Tornatore filmada en anglès després d'haver-se guanyat el cor dels cinèfils de mig món amb la ja mítica Cinema Paradiso, per la que va recollir un Oscar a la millor pel·lícula estrangera. Si Cinema Paradiso era un acte d'amor a la cinefília pura i dura, la leyenda del pianista en el océano repeteix la mateixa fórmula pel que respecta a la música, vestint la història d'un caràcter de faula, de conte absolut, amb una portentosa banda sonora del magistral Ennio Morricone. Un nen nascut en un vaixell és un impressionant virtuós del piano, que es dedica a tocar en totes les travessies del transatlàntic, convertint-se, amb el pas del temps, en una llegenda. La música, al voltant de la qual gira tota la pel·lícula, recull la figura real de Jelly Roll Morton, considerat per ell mateix com l'inventor del jazz, introduint-lo enmig del conte, narrant una intel·ligent teoria sobre l'aprenentatge musical i la importància de la humilitat.
Jordi Terrades, la llanterna màgica.
La missió és molt més que un guió de l'oscaritzat Robert Ball portat a la pantalla gran. La seva concepció, posada en escena i l'incòmode final resumeixen una de les més perfectes lliçons d'història portades al cinema. Un conflicte històric on es veuen embolcallats un grup de jesuïtes espanyols, un mercenari i traficant d'esclaus, el poble nadiu guaraní, un emissari del Vaticà i un cònsol portuguès en ple segle XVIII. La cinta fa palès el drama etern on la humanitat, la política i la religió determinen, no sense un cert cinisme, qui guanya i qui perd en el joc de la vida i la mort. L'any 1987, de les 7 nominacions amb les que la missió concorria als premis de l'Acadèmia, inclosa la banda sonora de Morricone, es va materialitzar amb només una estatueta, la de millor fotografia. L'Oscar a la millor pel·lícula va ser per Platoon, d'Oliver Stone, i Herbie Hancock, amb la seva partitura per Alrededor de la Medianoche, li va arrabassar el de millor banda sonora a Morricone. Por un puñado de dólares és una producció de l'any 1964 dirigida per Sergio Leone, en Clint Eastwood i Jean-Marie Volonté en els principals papers. Aquesta cinta va assentar les bases de l'anomenat Spaghetti Western com a subgènere cinematogràfic i va llançar la fama tant a Clint Eastwood com a Sergio Leone. És la primera entrega de la trilogia del dòlar. Aquesta va ser la primera col·laboració entre Leone i Morricone i el resultat va ser tan satisfactori que el músic va composar les bandes sonores de totes les pel·lícules que va dirigir Leone a partir de llavors. La música d'Ennio Morricone va rebre la cinta d'argent atorgada pel Sindicat Nacional Italià de Periodistes de Cinema. Eastwood va interpretar el protagonista de les tres pel·lícules de la trilogia i tot i que els tres personatges compartien una mateixa personalitat, vestimenta, ferida i perícia amb el revòlver, no són els mateixos, ja que els tres tenen diferents sobrenoms, l'estranger, el manc i el ros, respectivament. Amb la muerte tenia un precio es venia a confirmar que la reinvenció del western com a gènere era tota una realitat i no només flor d'un dia. Sergio Leone havia aconseguit anar més enllà després de l'èxit de l'any anterior. Va reforçar la línia argumental amb moltes més variants on recolzar-se. Va ampliar el nombre de personatges protagonistes amb la inclusió de Lee Van Cleef. També va comptar amb molt més diners per realitzar la producció i va mantenir el seu característic estil visual i narratiu. Per a molts, aquesta segona entrega de la trilogia del dòlar va ser la millor de les tres i un dels millors westerns mai rodats. La muerte tenia un precio és una banda sonora continuista, ja que el compositor recorre els mateixos instruments, sons i efectes que va utilitzar a l'anterior producció, per ambientar les aventures d'aquests durs pistolers del salvatge oest.
La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
La trilogia del dòlar, altrament anomenada com la de l'home sense nom, referint-se al personatge de Clint Eastwood, es tancava amb El Bueno, El Feo i El Malo, producció de l'any 1966 considerada una de les millors pel·lícules de la història. La trama gira al voltant de dos pistolers, El Bueno i El Feo, i un assassí corrupte i sense escrúpols, sergent de l'exèrcit de la Unió dels Estats Units, convertit en un pistoler i el que anomenarien El Malo. Els tres lluiten per trobar un tresor consistent en unes monedes d'or durant la Guerra de Secessió. La trilogia de Leone i la música de Morricone van tenir un èxit massiu, obtenint recaptacions milionàries. El compositor va aconseguir vendre milions de discos de les seves bandes sonores. Els més agosarats s'atreveixen a afirmar que al voltant de 70 milions, i va acreditar un estil inconfusible amb una potent línia senzilla i clara, els seus xiulets, crits, cors i la seva barreja de lirisme i èpica.
Thank you.
Los Intocables, o Los Intocables de Elliot Ness, com es va conèixer al nostre país, és una producció nord-americana de l'any 1987, dirigida per Brian De Palma i protagonitzada per Kevin Costner. Què es pot dir de la pel·lícula que no s'hagi dit ja? Sobretot quan cadascun dels factors que la composen és digne d'alabança. Un repartiment espectacular. Un director que uns anys abans ens havia obsequiat amb una descarnada visió del somni americà. Un guionista que és un dels dramaturgs més reputats de la nostra època i guanyador d'un premi Pulitzer, l'excel·lent banda sonora d'Ennio Morricone i, per acabar de rematar, una de les històries més fascinants del segle XX, entre el mafiós Al Capone i l'home que va fer tot el possible per posar-lo entre reixes, Elliot Ness. El músic va composar una clàssica i carismàtica banda sonora que ja és indissociable de Los Intocables, amb un magnètic tema inicial i un emotiu tema final que són el colofó perfecte per a aquest clàssic. Que hagin passat ni més ni menys que 43 anys des de la seva filmació i que la pel·lícula de Bertolucci, una de les seves obres més important, no només no hagi envellit, sinó que no ha perdut ni un àpex del seu poder narratiu, estètic i ideològic, només vol dir una cosa, que Novecento és una pel·lícula èpica que explica les lluites socials convulses d'Itàlia i que entra a formar part d'aquesta rara elit dels clàssics del cinema, alienes a les modes, les tecnologies i el pas dels temps. Rodada 4 anys després de L'Último Tango en París, una altra de les seves indiscutibles obres mestres, Bertolucci torna amb aquest declarat i esquemàtic pamflet marxista a favor de la lluita de classes. Per aquesta producció, Bertolucci es va rodejar d'un important elenc d'actors, on destaquen Robert De Niro i Gerard Depardieu en els principals papers. L'obra va ser guardonada amb el Premi Sant Jordi de l'any 1978 a la millor interpretació en pel·lícula estrangera per Robert De Niro i amb el Premi Bodil de l'any 1977 a la millor pel·lícula europea. Fa tres dècades s'estrenava un dels títols més emblemàtics de la història del cinema, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. El film és una emotiva crònica social dels anys de la postguerra italiana, un relat d'aprenentatge i d'educació sentimental i també un sentit homenatge al cinema i a les entranyables sales, sobretot a les dels petits pobles. Narra la història de Salvatore, un nen d'un poblet italià on l'única distracció és anar al cinema. Subjugat per aquelles imatges en moviment, el nen creu cegament que el cinema és màgia. Però un dia Alfredo, l'operador, accedeix a ensenyar-li al nen els misteris i secrets que s'amaguen darrere d'una pel·lícula. Salvatore creix i arriba el moment en el que ha d'abandonar el poble i buscar-se la vida. 30 anys més tard, rep una trucada telefònica de la seva mare comunicant-li que Alfredo ha mort. A l'edició dels Premis de l'Acadèmia de l'any 1990, la producció guanyaria l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Malauradament, el temps no dona per més. Ho deixem per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.